El matí de Catalunya Ràdio, amb Pere Mas.
Són 2:15 del matí, com us dèiem fa cosa d'uns minuts. Ara mateix ens disposem a entrevistar el senyor Víctor Morlán, secretari d'Estat d'Infraestructures. Fa dies que ens estan dient els catalans que hem de tenir paciència. Això mateix ho tornava a demanar ahir el president del govern espanyol, el senyor José Luis Rodríguez Zapatero. Diu que el seu govern està treballant perquè Catalunya torni a ser líder de les comunicacions i de les infraestructures d'Espanya, que el govern central està treballant per tirar endavant els projectes que s'havien aturat durant dècades. I això, per què ho diu el senyor Zapatero? Bé, com a resposta a una situació que s'ha creat a Catalunya, on es parla de Rodalies de Renfe, on es parla de l'aeroport del Prat, on també intervé la gran apagada que es va viure a començaments a finals de juliol. Bé, tota una sèrie de qüestions relacionades amb les infraestructures, on també s'incorporen les autopistes, que han creat un malestar general, que han provocat moltes coses, diverses compareixences de la ministra Álvarez. La ministra Álvarez ha vingut a Barcelona, també aquesta compareixença del president Zapatero, que era per parlar d'altres coses, però que es va centrar en gran part en la qüestió infraestructural a Catalunya, i un altre cop amb aquesta doble petició, d'una banda paciència i de l'altra perdó, i al mateix temps que es va produir una decisió que podríem qualificar, no sé si d'insòlita, però com a mínim d'inhabitual, que és que un alt càrrec de l'Estat, com és un secretari d'Estat, el senyor Víctor Morlán, que és el número 2 del Ministeri de Foment, doncs es desplaci sobre el terreny i s'anunciés que s'instal·lava a Catalunya, a Barcelona concretament, fins que això del tren d'alta velocitat no estigui en marxa. I per això saludem ara al senyor Morlán. Buenos días, bon dia, bienvenido.
Buenos días, bon dia.
Bueno, como decía, es una decisión un poco insólita, inhabitual, que un secretario de Estado tenga que instalarse sobre el terreno para verificar que todo funcione bien.
Sí, creo que es la segunda vez que pasa en la historia, porque la primera, según recuerdo, fue cuando los Juegos Olímpicos, en que el secretario de Estado de Seguridad se presentó, estuvo aquí en Barcelona para llevar a cabo pues la coordinación de todos los temas de seguridad de los Juegos. Y después esta es la primera vez que un secretario de Estado de Fomento pues aparece aquí en Barcelona, en Cataluña, pues para hacer frente a una serie de actuaciones que son importantes para Cataluña, importantes para Barcelona, pero también importantes para el resto del Estado. Uh-huh. Porque el estar aquí presente supone hacer frente a una previsión que teníamos nosotros de venir el mes de septiembre para estos últimos 3 meses, que hasta el diciembre, hasta el final del 21 de diciembre en este caso concreto, pues analizar y ver y coordinar de la mejor manera posible la prestación de un servicio de cercanías y de media distancia junto con la llegada de la alta velocidad. Entonces, en ese tiempo nosotros entendíamos que era necesaria nuestra presencia y ver de qué manera pues podíamos hacerlo todo de forma que los usuarios, los viajeros, los ciudadanos tuvieran las menos dificultades posibles. Eso ha habido que anticiparlo al mes de agosto y por ello desde el día 11 de agosto estoy aquí en Barcelona y estoy conociendo con detalle pues todo lo que pasa tanto en las obras como en los servicios, o tanto en los servicios como en las obras.
Antes de seguir hablando de las infraestructuras, usted es aragonés, por tanto Cataluña no resulta nada extraño,
en absoluto.
Me imagino, por proximidad. ¿Cómo está viviendo estos días en Barcelona? ¿Qué tal se encuentra aquí? ¿Cómo lo está llevando? ¿Está instalado en un hotel? ¿Está en la delegación de gobierno? ¿Cómo funciona
esto? Estoy instalado en un hotel. Uh-huh. Y la verdad es que me encuentro muy cómodo, porque es una ciudad muy amable, Barcelona, y es una ciudad en la que da gusto pasar por las calles, da gusto ver sus edificios, da gusto ver sus monumentos, en fin. Yo creo que es una ciudad preciosa y una ciudad que acoge muy bien. Yo me he sentido, se lo digo, el otro día lo decía en la rueda de prensa, yo me he sentido muy a gusto aquí tal y como he sido recibido. Luego podré ser criticado o no. Normalmente más criticado que otra cosa, pero bueno.
Generalmente, ya puede estar seguro de ello.
Pero indudablemente la receptividad que ha habido por parte de mucha gente respecto a mi presencia aquí, pues me hace estar cómodo y me hace estar tranquilo. Y puedo pasar por la ciudad sin ninguna dificultad y puedo hacer lo que quiera cuando tengo tiempo, que no tengo mucho, pero indudablemente estoy muy bien, estoy muy cómodo aquí.
Bueno, decía usted que la medida no es tan excepcional el que usted se haya desplazado aquí, como mucho se ha adelantado respecto al mes de septiembre, que más o menos ya estaba previsto. esto, pero de algún modo no es aceptar que de algún modo los cargos intermedios, los técnicos, los responsables del servicio aquí no le estaban transmitiendo bien la información, de modo que usted ha tenido que venir a Barcelona para controlarlo en persona.
No. Mire, esto no viene de un mes ni de dos meses. Es decir, la atención que hemos dedicado desde el Ministerio de Fomento a Cataluña desde el año 2004, y eso se puede observar en nuestros planteamientos presupuestarios del conjunto del Ministerio. Es la que hemos entendido que era necesaria en función de lo poco que se había hecho antes. Y, como lógico, a partir de ese momento hemos visto cómo ha ido evolucionando todo el proceso de construcción y desarrollo de infraestructuras, que no son decisiones que se adoptan un día y el día siguiente ya están hechas, sino que tienen un proceso de desarrollo bastante largo, pero que, no obstante, hay que empezarlo porque si no nunca se acabará. Entonces, el hecho de estar aquí en estos días, lo que supone es que todo lo que se ha ido trabajando durante estos tres años, todos los procesos y proyectos que se han ido elaborando y que han sido licitados y que están en obras, muchos de ellos, pues lo que hacen es acreditar la voluntad política que tenemos de que en Cataluña el déficit de infraestructuras que existía con anterioridad a nuestra llegada se vaya recuperando poco a poco. ¿Qué tardará? Sí, pero en recuperarse, pues sí, tardará un tiempo, y por ello hemos llegado a acuerdos con la Generalitat para que...
Pero la voluntad política llega en un momento que se ha producido un fracaso detrás de otro fracaso. Por ejemplo, se nombró al señor Jordi Prat coordinador de la red ferroviaria en Barcelona, dijo incluso en unas primeras comparecencias de las suyas que en 2-3 meses se solucionaría la cosa. Estamos hablando de hace medio año y no se ha solucionado.
Vamos a ver, lo que hicimos fue en aquel momento determinado, debido a que las obras de la alta velocidad junto con la prestación de un servicio como cercanías pues eran complejas, pues lo que hicimos fue nombrar a Jordi Prat, y yo creo que Jordi Prat ha llevado a cabo lo que era su cometido, que era desarrollar y contribuir a desarrollar el plan de actuaciones urgentes de Barcelona, en la estación de Sants y en toda la red ferroviaria, que ha supuesto pues adoptar una serie de medidas en cuanto a incremento de personal, incremento de material móvil, incremento de trenes, inversiones en muchos en la vía o en la catenaria, que las ha dinamizado y ha sido nuestra cara en Barcelona y en Cataluña.
Pero ha tenido que venir usted y decir, voy a visitar más las vías, voy a poner los locomotores diésel.
Él también lo ha hecho.
Sí, pero también ha visitado usted hace cosa de días.
Pero lo que sí es cierto es que yo me he anticipado la visita que tenía prevista para el mes de, o la presencia del mes de septiembre, la he anticipado porque hemos entendido en el Ministerio que las incidencias que se producían pues eran unas incidencias a las que había que hacer frente antes de que hubiera pues otras dificultades mayores, y por lo tanto mi presencia aquí ha sido continuar con lo que había iniciado, ver, como estoy viendo en estos días, cómo funciona y cómo evoluciona el servicio ferroviario de cercanías en Barcelona y el área metropolitana, y ver cómo van evolucionando las obras, de forma y manera que tengamos absoluta garantía de que el día 21 de diciembre la alta velocidad está en Barcelona-Sants, pero que también los servicios de cercanías funcionan en las mejores condiciones posibles o de manera similar a cómo funcionan en cualquier otra parte del resto de España.
¿Usted coincide con el presidente de Adif que el principal problema ha sido hacer pasar todo por la estación de Sants? ¿Que fue un error de planteamiento?
Mire, yo no acostumbro a juzgar por qué se han tomado las medidas en el caso de las infraestructuras, porque el cambiar una decisión supone parar la solución de un problema, volver a reiniciarla y, por lo tanto, demorar la solución. Que Sants, lo que he conocido en estos días que he estado en Barcelona, es que la estación de Sants es el núcleo guardiano de todo el sistema ferroviario. Es decir, están pasando 1.000 trenes diarios por la estación de Sants. Están cogiendo, dejando el tren, pues más de 200.000 viajeros al día. Y pasan todas las vías por ahí. Claro, en un sistema ferroviario de esas características, indudablemente, hacer penetrar la alta velocidad al centro de la ciudad hasta Sants, pues es quien tomó la decisión, pues la tomó, pero no previó lo que podía pasar. Y no tomó las medidas necesarias para que lo que iba a suceder pues fuera minimizado o hubiera se plantear los menores problemas posibles, e indudablemente cuando esa decisión se toma, pues nosotros lo que hacemos es continuarla, y lo que queremos es que Barcelona tenga alta velocidad y que Barcelona se pueda situar a 2 horas y media de Madrid, de manera que la relación con el resto de otras ciudades pues sea como está sucediendo en otras partes de España.
O sea, que de algún modo admite que la decisión no es la mejor, la más óptima. Si dice usted que se la han encontrado, mire, y la han aplicado.
Mire, yo también le puedo decir una cosa, lo que no sé cuál es la alternativa, porque a mí el criticar una decisión sin saber, sin decir, pues mire, yo en lugar de ir por aquí hubiera buscado otra estación. Pero el estar centrado en ver cómo soluciona un problema, que es el de la llegada de la alta velocidad, problema técnico en cuanto a, y si se puede llamar problema, que yo creo que tampoco es problema, es ver cómo se llega a la alta velocidad a Barcelona en una fecha determinada con un compromiso que adquirimos en el año 2004, es mi obligación. Pensarme ahora y elucubrar sobre si hubiera sido mejor otra alternativa, no creo que sea el momento oportuno para hacerlo.
Lo ha dicho el presidente Adif, que es el presidente de un organismo público.
Si lo entiendo.
Es un señor que depende del ministerio, en el cual usted es secretario de Estado. No lo ha dicho el que pasa por aquí a la calle.
No, si yo lo entiendo, pero ya le digo que esto, que hubiera habido otra alternativa, pues yo no sé si hubiera pasado si nosotros hubiéramos definido la alternativa. No sé si hubiera sido esta, hubiera sido otra, hubiera sido entrar directamente a Sagrera o hacerla en el Vallés, como otros han planteado.
Correcto.
Es decir, puede estudiarse la alternativa, pero lo que yo quiero decir es que una vez que está buscada una alternativa, pues tenemos que apechugar con la construcción de esa alternativa, y la alternativa es Sants. ¿Que hubiera habido otra mejor? Mire, no lo sé. El presidente Adif, desde luego, conoce mejor que yo técnicamente qué es lo que hubiera pasado si hubiera sido otra la opción. Seguro que no hubiera tenido la afección que tienen los servicios de cercanías como tiene el hacerlo en Sants. Eso es seguro. Cualquier otra alternativa, desde luego, no hubiera planteado semejantes dificultades y semejantes incidencias a la hora de prestar el servicio ferroviario de cercanías. Pero, dicho esto, mire, mi obligación aquí, en estos momentos, es decir, bueno, conocer en profundidad todo el sistema ferroviario de Cataluña, y sobre todo de Barcelona y su área metropolitana, hacer que la estación de Adif, la estación de Sants, sea una estación que acabe la segunda fase en el año final, el 21 de diciembre, y acabe con una estación preciosa, moderna, actual, con unos andenes distintos, unos vestíbulos modernos que permitan a la gente pues coger la alta velocidad y coger las cercanías y otros servicios ferroviarios con la mayor comodidad posible.
Hablábamos de hasta qué punto que el hecho que usted se haya desplazado a Cataluña representaba un cierto punto de desconfianza sobre la gente que estaba trabajando aquí. Bueno, usted me ha dicho que no. Yo le pregunto si esta operación que ha hecho usted de infiltrarse, de algún modo de ponerse en un tren, supongo que no iba con traje americana y corbata, si no se vio.
Sí, que iba así.
Sí, iba así, pero con aspecto secretario de Estado o con aspecto de usuario del tren.
No llevaba la pegatina de secretario de Estado, no la llevaba. Pero
usted en un principio se ha dedicado a pasearse durante un día o parte de un día en tren en el servicio de cercanías de Renfe para ver qué sucedía realmente. Incluso se dice, que usted no ha querido precisar, que se encontró con una avería o alguna molestia. Ahora me gustaría saber si, por una parte, primero, si esto es porque realmente no se fía de los informes que le llegan.
No es en absoluto. Yo lo que he hecho ha sido siempre fiarme de lo que me dicen la gente que trabaja conmigo, porque confío plenamente en ella y entiendo que es leal a lo que me puedan plantear y desde luego muy rigurosa en cuanto a sus planteamientos. Yo, por lo tanto, no dudo en absoluto de nadie y es más, les apoyo porque están haciendo un esfuerzo muy importante. Pero también es cierto que cada quien tiene su forma de ser y a mí me gusta estar y conocer las cosas y me gusta ver cómo es una estación, cómo es determinada, ver cómo funcionan los trenes, ver qué problemas surgen, ver cómo se resuelven. Es decir, y de eso lo que me ha dado es la experiencia que voy a seguir haciendo. Es decir, yo voy a seguir viajando por las cercanías.
De incógnito.
Lo que ya no sé si será tan incógnito como salga mucho. Bueno, en los medios de comunicación, pero indudablemente yo sí que voy a seguir viendo cómo va evolucionando el transporte de viajeros por el servicio de viajeros en cercanías. Creo que no pasa nada por hacerlo.
Pero usted no lo dice a sus subordinados, que se va a tomar el tren.
Sí, hombre.
¿Sí?
Hombre, yo lo digo,
ellos pueden avisar, decir, oye, maquinistas, ¿qué va a pasar esto?
No, yo lo sabe muy poca gente, sabe muy poca gente. Yo me voy, me monto en el tren y
hago. ¿Y qué recorrido ha hecho?
Mi recorrido, pues mire, he ido por las por dos o tres líneas, por la 2, por la 4 y ¿cuál era la otra? No recuerdo la otra, pero bueno, dos o tres líneas.
¿Y qué se encontró? ¿Qué problemas se encontró?
Pues me he quedado parado en un momento determinado y he observado y he visto cómo reaccionaba y he visto qué habría que hacer para que cuando suceda eso se puedan establecer medidas que posibiliten el acelerar el la solución de la, del problema. Es decir, mire, yo, si usted me ha oído alguna declaración, yo cuando he llegado aquí hay tres aspectos que a mí me han preocupado, me preocupan de sobremanera. Uno, la información al viajero, al usuario, al ciudadano, sobre cómo está evolucionando pues todo el funcionamiento del servicio de forma y manera que no haya ningún tipo de dificultad a la hora, hoy que sepa qué es lo que está pasando a la hora de ir a coger el tren o dejar el tren. Un segundo aspecto es que, y eso he dicho a mis colaboradores, que hay que prever qué tipo de incidencias se pueden producir. Y un tercer aspecto es que las incidencias pues no son tan evitables como parece, porque en algunos casos, desde luego, las que son las que hacen referencia a actuaciones de terceros, que decimos que no son cosas nuestras, pues normalmente esas son inevitables, las otras intentamos evitarlas, pero a veces también se producen. Lo que pretendo es que se actúe de manera inmediata, de la manera más rápida posible, para que el viajero, el pasajero, el usuario, el ciudadano sufra lo menos posible o tenga los menores problemas posibles a la hora de utilizar el servicio. Claro, en esas tres líneas, pues cuando uno hace este tipo de recorridos, pues va analizando y va viendo. Y entonces de ahí saca sus consecuencias y las comenta con los colaboradores que tengo, que son todos unos buenos profesionales, y bueno, intentaremos ponerles las soluciones adecuadas.
Hoy es miércoles, como muy tarde, este viernes, dentro de dos días, se va a encontrar usted con el señor Joaquín Nadal, quizá en estas reuniones que hacen de coordinación con la Generalitat y el Ayuntamiento. Si le saco el nombre del señor Nadal, lo sabe usted perfectamente el motivo, es por la noticia que aparece hoy en el diario El País, en las páginas de Cataluña, en la 24 concretamente. Salen unas declaraciones del conseller Nadal en las que dice varias cosas. Por ejemplo, que se queja de la exasperante lentitud de la tramitación de las obras de Fomento en general. Denuncia que Fomento tiene 40 proyectos parados en Cataluña. Incluso habla sobre cosas concretas. Por ejemplo, pide urgentemente ya el desdoblamiento de la línea férrea entre Barcelona y Vic, porque solo hay un tramo único. Después, la reconversión de la autovía N340, bueno, en autovía de la N340. Luego, que si ustedes no saben qué hacer con el dinero, que se lo den a la sanidad, que ellos se ocuparán de invertirlo. Vaya, digamos que es un compañero de partido, pero sí. No lo deja muy...
Y amigo,
pero se ha quedado descansado. ¿Son ustedes exasperantemente lentos? ¿Tienen 40 proyectos parados en Cataluña? ¿Qué
no,
está pasando?
No. Yo lamento, yo creo que debió ser algún lapsus momentáneo del señor Nadal al hacer este tipo de comentarios, porque... Es falso que nosotros tengamos 40 proyectos parados. Es falso que sea la lentitud exasperante que en el desarrollo de los proyectos. Mire, yo creo, y me imagino que el señor Nadal ahí me dirá que sí, que los proyectos hay que someterlos a información pública para que la gente opine sobre ellos. Nosotros sí que lo hacemos. En Cataluña, en Aragón, en Andalucía y en todas partes. Los proyectos tienen que ser sometidos a declaración de impacto ambiental. Nosotros sí que lo hacemos, y me imagino que el señor Nadal también lo hará. Los proyectos tienen que tener unos procesos de licitación y de ejecución de obra. Y nosotros, y yo con el Nadal, pues soy amigo y lo voy a seguir siendo, porque creo que es bueno que entre las instituciones pues las cosas vayan razonablemente bien. Y por eso creo que ha sido un lapsus. Lamento que haya hecho este tipo de declaraciones porque no se ajustan a la verdad. Mire, firmamos un protocolo nosotros de carreteras para el año 2006-2012. Y de ese protocolo de carreteras, en estos momentos hemos licitado ya obras, hasta diciembre de 2006 hemos licitado obras por importe de 504 millones de euros. Y si quiere le pongo algún ejemplo. Entre Huesca y Lleida, Huesca es mi provincia, y Lleida, pues los tres tramos que había, nosotros están en obras los tres. En la autovía orbital de Barcelona, que tantos problemas ha generado aquí, que tanta polémica ha planteado durante todo ese tiempo entre algunos partidos políticos.
El famoso cuarto cinturón.
Nosotros la hemos lanzado y toda la autovía tiene algún estado de tramitación, o bien en obras, o bien en avanzado redacción de proyectos, de forma manera que las cosas pueden salir adelante sin ninguna dificultad. El primer tramo de la autovía Tarragona-Montblanc, entre Tarragona y Morell, también ese está ya pendiente de licitación, si no está licitado ya. Hay actuaciones en el entorno urbano de Barcelona. Mire, eso nos supone... Hemos hecho una obra que no está incluida en el protocolo, que firmamos, que es el enlace de Figuera Sur, que nos ha costado pues 2,5 millones de euros. En los presupuestos generales del Estado de este año 2007... Tenemos previsto licitar obras por valor de 309 millones de euros.
De todos modos, señor Morland, yo agradezco las cifras que me da, pero son cifras...
Lo que le quiero decir es que En estos momentos, nosotros, si el protocolo tenemos que gastar los 2.609 millones de euros, al 31 de diciembre del 2007 llevaremos invertidos o llevaremos en obra o llevaremos gastados en proyectos un 31% de esos 2.609 millones de euros. Y desde luego, todas las obras, todos los proyectos que figuran tanto en el protocolo de carreteras como en el protocolo de ferrocarriles, están en uno u otro proceso de avance. Y esto, y vuelvo a lo que le he dicho hace un momento. Si todos estos procesos de estudio informativo, de redacción de proyectos, de impacto ambiental, de información pública, los hubiera hecho el partido que gobernó los 4 años anteriores, ahora estaríamos en condiciones de licitar obras. Pero si no, son trámites, son procesos necesarios que yo, desde luego, no me voy a saltar nunca.
Pero igualmente la Cámara de Comercio, por ejemplo, ha denunciado que hay muchos proyectos o obras previstas, inversiones de fomento, que no se acaban ejecutando en el periodo que toca.
Mire, yo no sé cuáles, habría que ir casi proyecto por proyecto, porque frente a esa afirmación global de que hay proyectos que no se ejecutan, yo también puedo decir que todos los proyectos que tenemos en condiciones de ejecutar, ejecutamos.
Es pues que aquí acabamos con un baile de cifras que es muy difícil de entender.
Por eso, no, si yo entiendo. Si, mire, cuando me hacen este tipo de entrevistas ustedes, al final me queda a mí la duda de si el ciudadano va a decir, bueno, pero esto no son capaces de ponerse de acuerdo, de decir las cosas algo más clara.
Hombre, es para que entrarnos, si el ciudadano ve que es el secretario de Estado y el conseller de la Sanidad, que más o menos se reúnen sobre este tema, ya discrepan, como se demostró hoy a través de un artículo en el periódico.
Por eso yo lamento que se haya producido esto, porque él sabe perfectamente, porque sabe de obra pública, sabe perfectamente que todo proyecto tiene un proceso de maduración que no es corto. Es decir, si hacer un estudio informativo cuesta un año, si la declaración de impacto ambiental y la información pública y demás, pues cuesta uno o dos años, si redactar el proyecto cuesta casi un año, si hacer las obras cuestan entre 2, 3 o 4 años. Es decir, uno va sumando los años, y pero eso lo sabe él, igual que lo sé yo. Y por lo tanto, por eso he dicho que me extraña un poco el que se hubiera planteado las cosas de esta manera. Porque creo que, y además, si yo estuve ayer con el consejero Nadal y le dije, no hay ningún problema de inversión en Cataluña, porque solo el desarrollo de los protocolos que tenemos firmados en carreteras y en ferrocarriles, que también está todo en marcha, en diversas fases, pero está todo en marcha en ferrocarriles, va a permitir que en Cataluña la inversión pública se mantenga sin ninguna dificultad en los parámetros que hemos venido planteando desde el Ministerio de Fomento y de acuerdo con la Generalitat. De ahí que mi extrañeza en este tipo de comentarios del conseller Nadal.
Señor Morlán, estamos en el último minuto de entrevista, se acercan las noticias a las 10, algunas cosas muy cortas. Comprometerse, por ejemplo, a un 21 de diciembre, ¿esto es una cosa que va totalmente a misa? O sea, ¿no es arriesgarse mucho?
No. Cuando nos hemos comprometido es porque hemos medido perfectamente la situación de las obras y la posibilidad de que y que pueden acabar perfectamente en esa fecha.
Comprometerse a que cuando Sants esté más o menos en orden con las 8 vías estas de ancho europeo a mediados de septiembre, las cosas irán mejor, razonablemente mejor en Rodalies Renfe.
Debieran ir mejor.
¿Se informará mejor a la gente, que es otro de los temas de mucha queja?
No, que en eso estamos trabajando, en ver de qué manera podemos informar mejor a la gente, porque es mi obsesión. O sea, mi obsesión es que el ciudadano...
Pero una cosa es que no funcione, otra es el cabreo que te provoca que no te avisen
bien. A mí como ciudadano no me gusta que eso pase. Y mi obsesión es que el ciudadano, el pasajero, el usuario del ferrocarril esté informado de lo que pasa, y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ver cómo lo hacemos.
Bueno.
Pero lo vamos a hacer.
Pues esperemos que lo solucione. Señor Víctor Morlán, secretario de Estado de Infraestructuras, muchas gracias por habernos atendido. Adiós, buenos días. Als nostres oients, les 10, les notícies, i després escoltarem les seves opinions. Ara mateix passen 8 minuts de les 10 del matí, ja tornem a ser aquí, al matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Hem d'afegir dues novetats d'últimíssima hora sobre temes que hem estat comentant en el transcurs de l'informatiu. La primera, hem anunciat als nostres oients que sobre aquesta hora parlaríem amb una de les persones responsables de l'Aquàrium de Barcelona sobre el tema del tauró. Hem explicat que requeria el cuidar aquest tauró, requeria que hi haguessin diverses persones dins la piscina i que l'estiguessin ajudant a nedar. Concretament, una persona que hem citat era el senyor Patrici Voltó, cap de biòlegs de l'Aquàrium de Barcelona, i que ens havíem compromès a parlar amb ell, atès que l'estava tractant aquest matí. Sobre aquesta hora, bé, no serà possible parlar amb el senyor Voltó perquè ens informen des de l'Aquàrium de Barcelona que el tauró ha mort. Per tant, definitivament es sospitava que el seu estat de salut no era massa bo, i definitivament no era gaire bo, definitivament ha mort, i a les 12 hi ha convocat una roda de premsa en la qual es donarà amb tot luxe detalls i explicacions sobre aquest particular. Sàpiguen, doncs, aquesta notícia que acaba d'arribar a la nostra redacció, que finalment el tauró que va ser trobat a la platja del Miracle ha mort. I també una altra qüestió imprevista d'última hora que ha arribat a la nostra redacció té a veure amb l'entrevista que estàvem fent ara fa uns minuts amb el secretari d'Estat d'Infraestructures, el senyor Víctor Morlán. Hem estat repassant diferents qüestions sobre la seva feina per tal de posar una mica d'ordre a tot aquest embolic del servei de Rodalies de Renfe, i resulta que hi ha hagut un moment que hem estat parlant d'un article que surt avui al diari on es cita el conseller Nadal, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, en la qual el conseller es queixava de diferents qüestions, de lentitud en la tramitació de les obres, i demanava, doncs, diguéssim, que es posessin les piles al senyor secretari d'Estat i, en general, al Ministeri de Foment a Catalunya. Bé, en el transcurs de l'entrevista ha sortit aquesta qüestió. El senyor Morlán li ha dit que li estranyava aquestes declaracions per part del conseller Nadal, que el senyor Nadal sabia que això no era ben bé així, i tenim al telèfon, justament, el conseller Nadal, senyor Joaquim Nadal. Bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Que, o potser estava escoltant la ràdio, o l'han advertit que s'han produït aquestes declaracions i que s'ha posat en contacte amb el programa per matisar o afegir alguna cosa. Què ens ha de dir,
sí,
senyor
Nadal? Sí, perquè jo crec que val la pena assenyalar que aquest diari en el qual avui apareix aquesta informació, ahir titulava que el Ministeri de Foment deia que a Catalunya no es gastaven més diners o no es feien més inversions perquè faltaven projectes. Bé, jo crec que l'únic que no pot passar és que la ciutadania es quedi amb la idea que per falta de projectes no es fan més inversions a Catalunya. Jo vaig intentar dir ahir que de projectes per fer a Catalunya n'hi ha molts encara dependents. I això és cert. Ara, també vull dir que en aquests moments, i amb la llista que jo mateix mentalment vaig elaborar, vaig assenyalar que en aquests moments l'autovia Lleida-Osca està ja en obres, la B40 tram Abrera-Terrassa està ja en obres, la Nacional 2 de Caldes a Girona està en obres, la Nacional 340 de Tarragona Hospitalet de l'Infant està en obres i molt a punt de poder-se obrir i posar en servei, i l'autovia Tarragona-Montblanc està licitada i adjudicada, o adjudicada una part i licitant-se l'altra part. És a dir, que, d'una banda, jo intentava insistir, i em sembla que es tradueix de les afirmacions que jo faig en aquesta informació d'aquest diari, que el senyor Morlán té raó, i té raó de dir que a vegades hi ha esmenes en els pressupostos sobre projectes que, com que encara no hi ha el projecte fet, no es podran executar dins de l'any, i en això té tota l'hora del món, i també té tota l'hora del món de dir que, naturalment, els projectes, fins que no estan acabats del tot, no són gastables, no es poden posar en pràctica perquè falta algun tipus de tràmit, alguns, la declaració d'impacte ambiental.
Però sí que és
el que jo, el que jo intentava era llistar de les competències del Ministeri de Foment tot allò que encara està en un recorregut administratiu intermig i que encara no es pot executar d'una forma immediata. Però dir, escolta, si s'acceleressin els tràmits, cartera de projectes a Catalunya al Ministeri de Foment n'hi ha, i n'hi ha per molt temps. I això, sens perjudici d'una cosa que el senyor Morlán ha dit en l'entrevista que li heu fet, i és que les relacions entre ell i jo són excel·lents, que ens veiem sovint, ens parlem, i evidentment jo valoro molt positivament la feina que està fent i la que està fent ara específicament a Barcelona, perquè posant-se a peu d'obra i ha posat tot el seny necessari i tot el poder i tota la capacitat de decisió per respondre a una situació de crisi amb les Rodalies, i ho està fent bé. I algú l'està acusant de que ho està fent gesticulant de cara a la galeria, però jo dic el contrari. Calia una visibilitat de l'acció del Ministeri de Foment per dir: aquesta és la nostra competència, responem a una situació de crisi, prenem decisions, en prenem cada dia i intentem informar la gent.
Però sí que és veritat, conseller, per exemple, que en aquesta mateixa entrevista, en aquest article periodístic, vostè li reclama urgentment el desdoblament de la línia fèrria entre Barcelona i Vic o la conversió de l'autovia, bé, de la Nacional 340 en autovia.
No, fixi's bé, jo no reclamo urgentment res a ningú. Jo el que dic és que el Ministeri de Foment i el Govern de Catalunya ja tenen firmats acords pels quals hi ha un munt de coses que es poden fer. Un d'ells, el desdoblament Barcelona-Vic, un altre, el desdoblament del Maresme, un altre, els accessos ferroviaris a l'aeroport de Barcelona, un altre, els accessos ferroviaris al port de Barcelona. Tot això ha d'arribar el dia que pugui estar-se fent. Mentrestant, està en la llista dels projectes pendents que tenim acordats i que cal prioritzar. Jo l'únic que dic és posem-hi plegats calendari i fem un pla de xoc perquè es pugui notar un grau més aquest canvi que farà de veritat Catalunya en matèria d'infraestructures, perquè és veritat que avui s'està invertint a Catalunya més que no s'havia invertit mai en el passat. Ara, jo reconec que el Ministeri de Foment l'any passat i aquest ha gastat a Catalunya més que mai. Una part l'ha gastat en l'AVE, evidentment, però no tenim pas per què descomptar-ho. És inversió efectiva i real del Ministeri de Foment a Catalunya. Retrospectivament, el que ara està invertint no resol el dèficit acumulat. Fa 20 anys que acumulem dèficit. Caldrà, doncs, en el futur, l'any que ve, i l'altre, i l'altre, i l'altre, seguir invertint en una proporció que ens permeti recuperar l'endarreriment acumulat. I aquesta és la qüestió. Vull dir que l'article potser apareix com si fos una confrontació del Ministeri i la Conselleria, i en realitat és afegir un llistat d'aquelles coses que poden canviar positivament en el futur més immediat, perquè ara s'està apretant l'accelerador. Fixeu-vos que en l'article, probablement perquè s'han agafat a unes dades de fa uns mesos, es parla de l'autovia Lleida-Osca encara en preparació de l'estudi informatiu, i l'autovia Lleida-Osca està ja tota en obres.
Bé, però en aquest article també, si em permet, conseller, se'l cita vostè, entre cometes, parlant de quejándose de exasperante lentitud de los trámites.
Sí, això és veritat.
Vostè es queixa de la lentitud o no es queixa de la lentitud?
Sí, però em queixo de la lentitud de tots els tràmits. Els tràmits administratius, vaja, m'estic autocriticant a mi. Estic dient tots els requeriments que té una obra pública requereixen d'un temps que segurament es pot escurçar una mica, però no molt. I des de que comença l'estudi informatiu, s'aprova el traçat, es fa la declaració d'impacte ambiental, s'encarrega el projecte constructiu, s'aprova el projecte constructiu i entren les màquines, jo, com Sant Tomàs, no em crec les coses a fons fins que no veig les màquines en els llocs. I ara, per sort, veig moltes màquines a molts llocs i espero que totes les molèsties que estan originant ara, d'aquí uns mesos, es traduiran en benefici efectiu. El dia que s'obri les obres que s'estan fent a la Nacional 340 entre Tarragona i l'Hospitalet de l'Infant, jo conto que els problemes que s'estan acumulant aquest estiu a l'autopista AP7 seran menors, disminuiran. Per què? Doncs perquè haurem augmentat la capacitat d'una carretera que avui està històricament col·lapsada. I això és l'únic que estic dient. Però m'ho estic dient a mi també. És a dir, que no es tracta de que la gent digui, mira, ara aquest li pica la cresta al Ministeri de Foment. No, me la pico també a mi. Caldria algú que es dediqués, jo ho estic intentant fer en el meu departament, apretant els papers d'una taula a l'altra, que no passi temps entre una dependència i una altra, que totes les dependències de tots els ministeris i de totes les administracions prenguin consciència de la urgència i de la necessitat d'anar de pressa i d'accelerar els papers. Perquè les obres, un cop estan en marxa, van bastant de pressa. Avui les màquines fan molta obra en poca estona. En canvi, els papers segueixen requerint d'un temps burocràtic que a mi em sembla excessiu.
Queda molt clar, senyor conseller Joaquim Nadal. Li agraeixo molt que s'hagi posat en contacte amb nosaltres per matisar aquestes paraules, tant les seves al diari com les del senyor Morlán, en l'entrevista que li han fet. Permeti'm, ja que el tenim en línia i que no comptava amb la seva presència avui, preguntar-li sobre una qüestió que avui apareix al periòdico, que ja en vam parlar, crec que amb vostè mateix, fa uns dies, com van tenir ocasió de parlar arran d'una entrevista telefònica que van fer sobre el tema de la C-60, el seu pas per Argentona. Diu el diari d'avui que l'alcalde d'Argentona ja ha comunicat als pares de les víctimes mortals, perquè vostès, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ja han comunicat que hi ha una solució, que s'allargarà aquesta mitjana. M'agradaria saber si realment és exactament així, quina solució és i quan podrem tenir aquest arranjament d'aquest punt negre de les carreteres catalanes.
Bé, jo crec que la solució no és gaire complicada, tot i que representa un estranyiment de la secció de la calçada en aquest punt en què entren en contacte la C-60 i la C-32. Posarem aquest obstacle intermig de mitjana entre les dues calçades desdoblades que enllacen amb la C-60, però això es farà d'aquí abans de final d'any, estarà fet, té un cost relativament baix, no té major problema, però vull assenyalar que si fins ara no s'havia fet era perquè hi havia aquest problema d'un estrenyiment de la secció i que alguns tècnics, tot i que els Mossos deien que efectivament allà hi havia un punt negre, no acabaven de creure necessari el que representava de reducció de la secció de la carretera per abordar aquesta obra. La reiteració d'accidents ho fa recomanable, doncs ja ho entenc perfectament i em sembla que està bé, tot i que a vegades les causes dels accidents no són tan estrictament la perillositat del punt de la carretera, com també, no ho dic per aquest cas, ho dic en general, la forma de conduir de la gent i la necessitat de reiterar tots aquells temes de seguretat viària que avui estan en primera línia i que recomanen a la gent, doncs, no córrer respecte al codi de la circulació, no passar de 120 allà on està marcat, en fi, totes aquelles coses que ajudarien a disminuir la sinistralitat de les carreteres. Insisteixo, cas a part, perquè jo sóc molt respectuós i, evidentment, em poso a la pell dels pares dels accidentats a la C-60 i entenc tota la seva preocupació pel que els ha passat amb ells i pel futur. I compartint aquesta preocupació farem tot el que s'hagi de fer.
Molt bé, doncs ha quedat molt clar. Moltes gràcies, conseller Joaquim Nadal, per posar-se en contacte amb el Matí de Catalunya Ràdio. Adéu-siau, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Pere Mas.
Mútua General de Catalunya us ofereix aquest espai.
És l'espai de participació dels oients quan passen 6 minuts d'un quart d'11 del matí, avui un pèl més tard del que és habitual per aquesta conversa que acabem de mantenir amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, matisant algunes de les paraules que han pogut sentir els nostres oients en l'entrevista que fèiem amb el senyor Víctor Morlán. Per cert, si s'acaben d'incorporar al Matí de Catalunya Ràdio, sàpiguen també que fa uns minuts hem informat que finalment aquesta matinada ha mort a l'Aquàrium de Barcelona el tauró que es va capturar dilluns a la platja del Miracle de Tarragona. En un principi no ha pogut sobreviure i podria tenir a veure la seva avançada edat i la seva extrema debilitat, però en tot cas es farà la corresponent necròpsia i a més a les 12 hi ha anunciada una roda de premsa per informar sobre aquest particular. Ara sí, escoltem els nostres oients. En primer lloc, saludem a la Carme de Barcelona. Carme, bon dia, bona
hora. Hola, bon dia.
Vostè dirà.
Jo crec que això ha sigut una negligència per part de l'Ajuntament.
Perdó, això a què es refereix, Carme?
A la mort d'aquest animalet. Sí. Perquè, escolta, feia molts dies que se'n parlava. Diu que se li tiraven pedres i, bueno, una sèrie de coses que jo he sentit per la ràdio. Uh-huh. Llavors, doncs, jo crec que això ha sigut una... allargar el que havia de passar, no? Jo no sé si hagués passat igual, però el que no veig bé és que s'allargui, que si ara vienen los... el tauró, que si ara hi ha tres, que si ara n'hi ha un, i, bueno... I llavors, doncs, què passa? Que aquest animalet, pobret, pues, potser... com que estava ferit, per això va anar a la vorera de la platja, perquè, clar, aquests animals només van a la vorera quan estan fotudets. Però, bueno, llavors jo em pregunto, si aquest animalet, el primer dia que el van veure, el haguessin agafat, qui no m'assegura que l'haguessin pogut salvar? Llavors, aquest senyor, aquest animalet, és l'amo del mar, és fill del mar,
sí.
No nosaltres. Ell és del mar.
Uh-huh.
Llavors, doncs, jo crec que això és una negligència nostra.
Molt bé.
De fet, aquí una, com una mena de verbena, i, bueno, i no ho trobo bé.
Queda molt clara la seva opinió,
i jo
Carme.
Jo trobo molt bé el que han fet aquests aquí a Barcelona, uh-huh. Que pobrets han estat aquí nit i dia ballant per aquest animalet, però el que no trobo bé és aquesta verbena que han fet allà a Tarragona, i al final, esclar, quan el van treure, doncs ja... estava morta. Pobre.
Queda clara la seva opinió, Carme. Moltes gràcies des de Barcelona.
Eh?
Adéu-siau, bon dia, bona hora. Saltem cap a Tordera, allà ens espera la Marta. Bon dia, bona hora, Marta.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
Jo vull opinar sobre el tema dels telèfons mòbils, uh-huh. I en general sobre com s'està portant cara als nanos totes les coses que tenen a la seva disposició al seu voltant.
Endavant.
Des dels ordinadors, des dels jocs que poden jugar a l'ordinador, que moltes vegades també serveixen per manipular la canalla. Hi ha un joc que es diu Travian, que juguen des dels ordinadors als nanos, es connecten a internet, i és un joc que en principi sembla inofensiu, però que al cap d'un temps els hi proposa als nanos poder trucar a un telèfon 805 o 806 perquè puguin aconseguir més premis, diguéssim, del joc, perquè puguin carregar, diguéssim, gastant-se diners, carreguen el joc d'internet. I això els pares, si no hi estàs molt, molt al damunt, potser no te n'assabentes, perquè potser jo, en el meu cas, em vaig assabentar de casualitat que passava això, que llavors truquen a telèfons, marquen els 806, els 805 i compren a través del telèfon. I això són coses que avui en dia, amb les tecnologies que hi han, o els pares ja estan realment molt al damunt,
clar,
o abusen, perquè jo penso que això és un abús que fan determinades empreses de la canalla.
Aquest cas és un joc que es diu Travian, és un que va de romans, veig aquí,
sí,
i de galos i demés.
Sí, es dediquen a fer pobles.
Sí, comences a jugar gratis i aleshores et demanen diners per seguir jugant.
Exacte.
Doncs queda advertit.
Per seguir jugant, per agafar premis. Sí, també hi ha unes cartes que es diuen màgic,
sí,
que hi juguen moltíssims nens, però que cada carta acaba tenint pels nanos un valor econòmic. I això és un gran problema també, perquè ells no estan jugant amb cartes, estan jugant amb diners.
Molt bé, queda clar, Marta.
Una altra cosa, els telèfons
mòbils. Sí, breument, sisplau, molt breument, sí, que anem una mica tard avui.
En quant als telèfons mòbils, penso que se'ls ha de donar, però s'ha de donar a poc a poc i a determinada edat. Jo vaig tenir el problema que el seu pare volia que tingués telèfon mòbil perquè nosaltres no estem junts. Jo no vaig voler, vaig haver d'aguantar bastant de temps fins que al final no hi ha hagut més remei que tingués telèfon mòbil, però com que no el sap utilitzar, se li ha hagut de retirar i donar-lo només en casos puntuals, de sortides puntuals, i mica en mica, ja està.
Molt bé. Moltes gràcies, Marta, des de Tordera. Adéu-siau, bon dia, bona hora. Saltem cap a l'Empordà. Mercè, des de Figueres, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
Bé, també era sobre els telèfons mòbils. Jo, la meva filla, el va tenir quan li faltava un mes per fer els 13 anys, és a dir, ara fa un any, i li hem retirat ara un parell de mesos.
Com a càstig, diguéssim, no?
Sí. Ha estat una mica, doncs, el resultat de que, bueno, l'hivern ella és molt espavilada i l'escola molt bé, però va començar a rebre trucades, bueno, missatges, sobretot, a les 11 de la nit, a les 12 hores, que deies, això no pot ser les teves amigues, perquè jo coneixem a l'entorn i són gent, doncs, que no deixen els mòbils en aquestes hores als fills. Llavors, com que no va respectar la norma de deixar-lo sempre al rebedor quan arribava a casa, sinó que ella el recollia, vam dir, doncs, mira, un parell de mesos sense, ara li hem donat per el seu sant, hem estat tot aquest temps parlant i la veritat és que hem tingut molt menys bralles ara sense mòbil que quan tenia ell el mòbil.
Molt bé.
I això també ho fem una mica amb internet, que de tant en tant dic, bueno, és a dir, posem un temps determinat en les hores d'estar a internet i les altres hores doncs traiem l'antena i no hi ha connexió a internet.
O sigui que en aquest cas la cosa ha funcionat força bé, diguéssim.
Jo penso que molt bé i esperem, doncs, que això ajudi a que vagi més bé tot.
Gràcies per explicar-nos la seva experiència, Mercè. O sigui, bon dia.
Molt bé, gràcies, bon dia.
Una última trucada des de Palau Solità i Plegamans. A Luisa, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
A veure, sóc usuària de Renfe, però aquest tema no el tocaré perquè espero que els nostres polítics i la gent adient us ho pugui solucionar. Però hi ha una altra cosa que penso que és de molts menys milions, penso, que són els ASEOs, els lavabos de Plaça de Catalunya. És una vergonya. Sento molt tocar aquest tema tan escatològic, però és que de veritat és vergonyós. Penso que seria una solució que les senyores que s'estan netejant tot l'entorn de totes les andanes, de totes les andanes i de tota la sala d'espera i tal, pues la freqüència, si ara la tenen cada dues hores, potser la tinguessin que fer cada mitja hora. A part, el hall d'entrada dels lavabos és comú als senyors i a les senyores. Jo ja tinc una certa edat i no em tinc que assustar de res, però pensi que és molt desagradable veure com els senyors, quan surten, si se'ls pot dir així, surten del seu puesto, tots s'estan ficant la mà a la bragueta. I és una cosa que, de veritat, és que és molt desagradable. A part, la pudor que arriben a fer, lo bruts que arriben a estar. De veritat, valdria la pena que algú de vostès que tan denuncien les coses i tal, pues, prenguessin només que la petita molèstia d'entrar un dia a ficar el nas i veure vostè en quines condicions estan.
Ja ho hem vist de vegades, eh? També hi ha el que no tira la cadena, eh?
Exacte.
I el que deixa caure les gotetes fora de l'espai de punteria, per entendre'ns.
Sí, senyor, però per tot això hi ha unes senyores de la neteja, que ho sento moltíssim per elles, però que tenen que entrar, si és cada mitja hora, cada mitja hora.
Queda
molt clar. Si és cada quart d'hora, cada quart d'hora.
Molt bé.
A part d'això, els trens també porten exactament igual als lavabos, amb unes condicions també vergonyoses.
Molt bé. Moltes gràcies a Luisa.
Pues ja està.
Adéu-siau, bon dia, bona hora. Okay. En David Canto, bon dia, David.
Bon dia.
Té correus electrònics.
Doncs sí, comencem pel tema dels mòbils, que hem rebut dues trucades també sobre aquest tema. L'Albert de Centelles ens diu, amb ironia, que els mòbils són dolents, la PlayStation horrorosa, s'ha de llegir i s'ha de jugar amb mòbils de fusta. Després de tot això, demana més modernitat, diu, a les tertúlies.
No serà aquest el mail que hem anunciat, el correu electrònic, perdó, el correu electrònic que s'anuncia com a tertúlia carca o alguna cosa així, aquest?
Aquest mateix, el tema bé, es diu tertúlia carca.
Tertúlia carca, quan hem dit que el llegiríem a les 10, molt bé, què més?
La Núria Dolot, sobre aquest mateix tema, diu que no es tracta de saber a quina edat s'ha d'utilitzar les noves tecnologies, sinó d'ensenyar-los, als nens, als joves, a fer-ne un ús racional, responsable i assenyat.
Què més?
Passem a infraestructures, arran de l'entrevista amb Víctor Morlán, el secretari d'Estat d'Infraestructures. El Xavier diu que pregunta com se'ns compensarà per aquesta manca d'infraestructures i per les deficiències que hem tingut fins ara durant tot aquest temps, si Catalunya no demanarà a l'Estat que pagui tots aquests endarreriments de l'arribada del TGV i tots els embolics que hi ha hagut a Rodalies.
Més coses?
Sí. Sobre carreteres, l'Alfred de Vilanova i la Geltrú denuncia la variant de Vallirana, que diu que porta més de 30 anys pendent de fer-se, que quan es farà, pregunta.
Uh-huh. I una última cosa?
Un últim correu sobre aquest tema. La Gwendolyn ens escriu des de Mallorca, des de Palma, uh-huh, i ens diu que ha sortit un competidor molt bo en tema de metros i de Renfe. Diu que ahir es va inaugurar el flamant metro de Palma. No, que es va inaugurar el dia 25, però que ahir el flamant metro de Palma va quedar aturat i sense funcionar tot el dia. La raó va ploure fortament i aleshores arran d'això es va quedar tot
parat. Es va inundar.
Diu que es pensava que els ruixats forts eren típics de l'estiu a Mallorca, però sembla que no, que si hi ha qualsevol pluja, doncs queda tot aturat. I diu que ara està plovent i no sap com acabarà el dia al metro i els trens de Mallorca.
Doncs ja ho veurem. Moltes gràcies, David. Ho deixem aquí. Als nostres oients, gràcies per la seva participació. Ara mateix fem una petita pausa. Adéu-siau, David.
Fins demà.
I el Nolas Cacarín, que ja el tenim per aquí donant voltes, ens parlarà de per què som com som, per què ens portem així, fins i tot per què deixem bruts els lavabos, com ens explicaven ara fa un moment.